Cat.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Una Moritz 7 a les 7? Moritz 7, un sabor bestial.
Això és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Tararin, em va bé aquesta música per calmar-me,
Per què? Què t'ha passat?
Bueno, hem marxat a les 5 de casa i hem arribat fa 5 minuts. Vull dir que venir a Barcelona aviat serà agafar una mica Pep Poblet. Agafaré una furgoneta aquelles que té ell.
Ah, em pensava que volies dir en bici des d'Arbúcies com aniria en Pep Poblet, no?
Hòstia, no. Jo em veia més amb aquella autocaravana que té en Pep.
Però el trànsit seria el mateix.
Sí, però vindria el dia abans. M'estaria aquí davant aparcat. Ja, se m'aixecaria el dematí. Bon dia, Barcelona! No m'he deixat fer quatre estiraments amb el pijama per aquí fora a la plaça Francesc Macià. Aniria a comprar alguna cosa aquí que japo que hi ha aquí davant. I llavors, collons, doncs ja seria aquí. Ja no hauria de marxar amb aquests nervis que arribo aquí a la ciutat, que és una cosa grossa, grossa. Però vaja.
Arribes nerviós, eh?
Arribo una mica nerviós.
Pitós.
Sí.
Home, és que has arribat bastant al pal, eh?
Sí, però que t'he enviat un WhatsApp, dic, ja sóc a l'autopista, quasi bé.
Sí, em feia d'hores.
Començava a fotre hora, vull dir, a les 11 del matí, era? Ai, senyor, en fi.
Dos quarts de 12 ja era.
Però vaja, al teu costat hi ha un home que està una mica més inquiet, eh?
Sí, li veig la cara. No sé què li ha passat, però li veig la cara.
No saps què li ha passat?
Clar,
o ja t'ho pots imaginar que li ha passat.
Ja m'ho puc imaginar que li ha passat. M'ho puc imaginar.
Però vull que m'ho expliqui bé. Roger Saperes, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Què tal?
A veure, tots ens imaginem què està passant i ho estem sentint, que Messi se'n va a Miami, que Messi no ve a Barcelona i que, per tant, és un disgust per tu
sí.
i per molta gent
gran,
que esperava
gran.
Que vingués Messi a Barcelona. Però això, com ho sabem? O dit d'una altra manera, com ho sabrem?
Com ho sabem? Perquè a RAC1 tenim la confirmació que se'n va cap a l'Inter de Miami.
Això és així,
sí.
No hi ha volta enrere.
No hi ha volta de full, Messi serà jugador de l'Inter de Miami. I com ho sabrem oficialment? El que ens diuen fonts ben informades a Miami és que d'aquí una hora aproximadament l'Inter farà oficial la incorporació de Leo Messi. És a dir, que tindrem l'anunci oficial que Leo Messi ja serà la propera temporada nou jugador de l'Inter. Per tant, qüestió d'una hora aproximadament que puguem tenir aquest anunci. I més enllà d'això, jo no descartaria també que avui puguem escoltar fins i tot la veu de Leo Messi. No sé encara en quin format, però jo crec que podrem escoltar la seva veu explicant el perquè d'aquesta decisió. En tot cas, això encara haurem d'esperar una mica.
Sí, podria haver les dues coses, eh? Per una banda, la confirmació oficial d'Inter de Miami, si senyor ve cap aquí, un any, dos anys, els que siguin.
Amb la cançó, suposo, no?
Miami me lo confirmó, sí. La gozadera,
sí,
no?
Sí.
I de l'altre hi hauria també que podria ser que Messi parlés i s'expliqués i que digués per què ha triat Miami de les opcions que tenia.
Sí, jo crec que en una hora la confirmació de l'Inter de Miami, d'aquest fitxatge, és a dir, ja serà oficial i a partir d'aquí esperar a veure, però aquesta possibilitat de poder escoltar la veu de Leo Messi existeix i jo crec que avui el podrem escoltar.
Clar, aquí haurem de saber què ha passat exactament, sentir-ho per la veu de Messi, sentir-ho també per la veu de Joan Laporta, perquè, clar, s'havien creat des de fa molts mesos moltes esperances. Tinc la sensació que al final cadascú ha intentat salvar-se una mica, no? També amb la trobada aquesta de dilluns entre el pare de Messi i Joan Laporta, no? Que tothom semblava que hagués fet el màxim del que podia fer, no? Però...
Sí, tothom va anar alimentant una mica aquesta possibilitat que Messi podia tornar, no? Messi picant l'ullet al Barça, el Barça dient públicament que volia que Messi tornés, però crec que hem acabat en un carreró sense sortida, no? Quan el Barça ja va dir tot depèn de Messi, ha vingut també el pare de Messi aquí a dir jo he fet tot el que he pogut, i a partir d'aquí ja no ens movem de dues posicions, és a dir, Messi no volia esperar, i l'altra part és el Barça no em feia una oferta.
Clar,
d'aquí, d'aquí ja no ens hem mogut.
Una cosa
que s'esperi que em facin una oferta. Que s'esperi que em facin una oferta. Que
però una cosa és el que diuen, ens diuen a nosaltres, i l'altra cosa és el que es diuen entre ells a la reunió.
Sí, sí.
Diguem que allà dins no hi érem, no? I també estaria bé saber...
Estaria bé.
Què es deien allà dins a la reunió, perquè, clar, tothom intenta salvar el cul. Ja, tu ja saps què penso jo d'això,
diguem, sí,
que amb això
tant,
tenim
tant,
opinions
tant.
Diferents, amb moltes coses del Barça ho veiem igual, jo penso que hagués sigut un error que Messi hagués tornat al Barça, perquè aquella cosa que... acabaria millor aquella història, jo penso que encara hauria pogut acabar pitjor, diguem, és un risc, però vaja, això són opinions i nosaltres, diguem, les nostres opinions no són les que interessen i el que és important són els fets, i els fets sembla que avui es confirmarà oficialment que Messi se'n va a l'Inter de Miami. També et dic una altra cosa, que clar, quan tu veus que les úniques opcions que té Messi és anar a Aràbia, Inter de Miami, que em sembla que és un dels últims de
la
Lliga Americana.
Sí, de la seva conferència, sí.
O el Barça, clar, no hi ha cap altre equip europeu que estigui interessat en un jugador que queda lliure. Que
està... Era una qüestió romàntica, el tema del Barça. Jo crec que era una qüestió purament, per mi, sentimental i que estava per sobre del futbol, i d'aquí que hagi hagut de triar entre aquestes propostes, però crec que serà interessant també veure com acaba aquesta història, no? Si ha acabat bé de dir, nois, no ha pogut ser, o si acaba amb retrets. No? Perquè és aquesta directiva qui estrenarà el nou Camp Nou i qui havia dit que Messi tindria un homenatge. Si això ara acaba com el Rosari de l'Aurora, què?
Vols dir que per ella fins i tot
no,
un homenatge?
Si acaba malament, és aquesta directiva qui li hauria de fer l'homenatge quan s'estreni el nou Camp Nou, no?
És a dir, que hi ha dues opcions. Si Messi parla aquesta nit, que digui, escolta'm, jo he vist que el Barça ha fet tot el possible...
Exacte.
Però jo no em podia esperar més, he hagut de triar, entenc la situació del Barça... O hi ha la possibilitat que Messi digui, escolti'm, m'han tornat a prendre el pèl per
Exacte.
Segona vegada en 3 anys.
I llavors això com s'arregla?
Què creus que dirà?
No ho sé. Vull pensar que la cosa acabarà bé, però jo crec que hi ha hagut algun tipus de tensió, no sé. Veurem.
No ho sé.
Tu què dius?
S'ha d'arreglar això, no? Jo penso que aquí estem parlant molt de cares d'en Feijó amb en Sánchez, no? N'han de fer 6, que volen fer 6 cara a cara.
Sí, es volia fer Pedro Sánchez, Feijó li ha dit que no, però vaja, sí.
Bueno, en faci un... I després cada setmana, jo què sé, el segon, que el faci la porta Messi.
O sigui, aquest és el cara a cara que t'agradaria veure.
A mi m'agradaria veure aquest cara a cara. No? Un cara a cara. També et dic que no fotés amb el format, amb el faristol. No veig en Messi. Vull dir, saps? Potser l'haurien de fer una mica tamboret, també, amb un faristol, que aquests polítics són molt alts. Però si
o sigui, no veus un cara a cara polític com el seu faristol?
Amb un plató, no. Jo veig més, aquest diré, un lloc, un luz de gas. Un escenari luz de gas, i el públic a baix, amb càmeres, que retransmités, però amb saps, i que tant en tant, doncs, quan han d'entrar els assessors a parlar, entrés el pare d'en Messi i entrés en Rafa Juste, saps? I que en aquest moment una mica de música de festa de luz de gas, saps? Que és, saps? Fots una mica de... Ole, i la gent, pa, saps? Pa! Saps? El rato que va guanyant en la porta i ho estic matxacant, pa! Una mica de xampany per allà sobre, no? Això fots un debat allà, i hòstia, tu de qui vas a favor?
Home, d'audiència, a veure, això
home,
en tindria,
ho petaria.
Això ho petaria.
Això ho petaria. De parlar amb alguna productora potent que ho tires endavant, i després dius, això ha quedat empatat. Anem a fer un segon, això. On?
Si el partit de tornada.
Hem jugat a casa a la porta, perquè hi ha una luz de gas. Anem a Castelldefels. O anem, per exemple, a Miami.
Seria bé, sí.
Un segon debat a Miami. No, la porta, camisa màniga curta, una mica de com es diuen aquests pantalons, no me surten els curts, uns pantalons curts, d'aquests...
Pantalons curts, uns shorts.
Uns shorts, no? Estic sortint a parar els shorts. Foto gran, mare que em va venir.
Opa, pantalons curts, jo crec que la gent t'ha entès bastant.
Sí, però jo vull dir shorts, una camisa blanca, tot moreno, per Miami, no, la porta, i en Messi allà amb el seu pare, un segon debat allà, ja se muntó més, saps? Hòstia, aquí ens hi juguem molt, saps? Jo això tindria molta més audiència que un Feijó a Pedro Sánchez, eh?
Per tant, primera cosa, Roger Saperes, que avui tindrem nit moguda.
Sí, jo crec que sí, molt interessant avui escoltar tot el que passi aquest vespre, el tu diràs, jo el posaria sens dubte. Jo crec que tindrem teca avui per escoltar.
Jo el que faria vosaltres ja és Albert, despedeix el programa i aneu entrant
ja?
I ja ens cull, perquè a mi ja m'has fotut nerviós.
Anem
avui,
fent la prèvia, anem connectant amb Miami.
Saps què vull dir?
No, així que hi hagi qualsevol novetat.
Ho deixem aquí, tallant el bacallà.
Ho deixem aquí avui, tallant el bacallà. Joan Ferrús, que ha tornat Joan Ferrús al control tècnic avui. Mira, un programa de 9 minuts, Joan Ferrús. Vull dir, no... Treu això, treu això. Que,
la gent s'ho pensarà.
Si passa qualsevol cosa ho explicarem, però vaja, de moment això, que tindrem un vespre mogut.
Sí.
Veurem a veure què diu Inter de Miami, veurem a veure què diu Leo Messi i quin és el debat que s'arrossegarà dies, eh? El que passi avui s'arrossegarà dies.
Absolutament, estic convençut que en parlarem dies i dies i bé, i el que faci falta, serà llarg això.
Estàs enfonsat?
Estic tocat, sí. A mi em feia il·lusió, crec que era una història maca, el de viure el retorn de Leo Messi, a mi em feia il·lusió. Ja més enllà del Barça i de tot, com a història del futbol, de format aquí, se'n va, aconsegueix tornar, comiat maco, rodonet... Que no pugui ser, a mi em sap molt greu.
Quan expliques això, a mi també em sap greu.
A mi em sap molt greu.
Ara,
crec que era el final d'història més maco del món del futbol.
A mi em sembla que deia que no, perquè em feia por que el tercer partit es comencessin a sentir xiulets perquè no corre, perquè no sé què, que pam-pam, a Montjuïc... Ui, a mi em pensava que era tant la por que anés malament que estic més tranquil així.
No ho sé. Ens quedarà l'homenatge, si és que hi ha d'haver homenatge.
Algun homenatge, escolta'm, d'aquí un any i mig, no? Quan s'inauguri el Camp Nou.
O quan acabi contracte amb l'Inter de Miami, potser encara pot venir a jugar un anyet.
Perquè, a veure, Inter de Miami, se'n va sol o pot ser que hi vagi Sergio Busquets i Jordi Alba?
Avui estàvem preguntant també a l'entorn de Busquets, el que ens diuen és que encara no ha pres la decisió, però que és una possibilitat també que agafa força.
Iniesta, també?
El fet que vagi allà.
Pot ser que Víctor Valdés no, que... els dos guants i tornem a recuperar.
Jo crec que ells dos no acabaran a l'Inter de...
Carles Puyol,
Miami. Que he vist algun vídeo seu corrents pel mig del bosc de Puyol, que no s'estiguin preparant tots un altre cop,
Busquets té molts números, jo crec que té...
Alba, no tants, creus?
Alba, no ho sé, encara. Avui l'Aleix Parisé l'entrevistarà. Podrem escoltar una entrevista al Tu diràs amb Jordi Alba, que també s'acomiada del Barça, i li preguntarà a l'Aleix també per aquesta possibilitat. Jo crec que encara no ho té tan maldat.
Gerard
tan
Piqué?
Maldat.
Home, Miami, dos fills.
Home, allà, si encara ens acabarem fotent tots de l'Inter de Miami, saps?
Jo tindria el seu morbo,
Inter de Miami juga a RAC1. Això no ho descarto, gens.
No?
A mi m'encanta, a mi si m'hi envien, jo me'n vaig a fer de peu de camp i a fer la zona mixta.
Tu te'n vas a viure a Miami,
jo, no? Jo sí, cal, sí, a mi m'encantaria anar a cobrir aquest any de Messi allà, i tant, fantàstic. M'emporto la família cap allà, no sé què hi
diuen. Home, si vam fer els partits del Mundial que jugava Messi, perquè no s'han de fer els partits de l'Inter de Miami, no?
No tinc una explicació pel tema,
sincerament. La veig entusiasmada, la Maria.
Segur que s'hi apunta a la redacció d'esports. Xavi Puig, encantadíssim.
Xavi Puig i Miami
són dos conceptes que jo els veig íntimament lligats.
I Messi. Sí, segur.
Bé, sàpiga, qualsevol cosa que hi hagi Messi, d'aquí una estona tornes a entrar, ens expliques a veure què és el que passa. En tot cas, amb aquesta rotunditat que ho has explicat, Messi no jugarà al Barça la temporada que ve, Messi jugarà a l'Inter de Miami, se'n va a viure als Estats Units, se'n van a viure a Miami, que és un bon lloc per anar a fer de corresponsal.
I tant. Key Biscayne, tota aquella zona,
Home, vull dir que, escolta, que hi ha... O sigui, crec que pots colar cròniques des d'allà, no només de Messi. Vull dir,
hi ha la Shakira també, no?
Per això, que...
Puc vendre temes, no?
I tant.
Ara ho parlo, allà, vaig a direcció.
Vull dir, o sigui, tu vius al Poblenou, no?
Sí.
Que no deixa ser el Miami de Barcelona,
exacte,
no?
Vull dir, exacte, vindria a ser una cosa similar.
Sampe, d'aquí una estona tornem a parlar. Aquesta és la notícia, per això hores d'ara. Messi no jugarà al Barça la temporada que ve. Mira, canviem d'història, però també continuarem sentint la gent d'esports, perquè avui a Islàndia volem parlar de la febre dels cromos.
Sansu té ganes de marcar, perquè se'l nota un punt fins i tot ansiós.
Li falta un punt de màgia, com la màgia que té Panini.
Hola, obrim un sobre, que va.
Va, anem a obrir un sobre.
Jo també puc, no?
Obre, a veure, mira.
Puc obrir-ne un, jo també.
Obre. Ai, el que tinc.
A veure.
Rafinha supercrack.
Home, Rafinha supercrack.
És l'alegria de la gent del Barça jugar a RAC1 quan obren un sobre de cromos, d'aquests sobres Panini, a la transmissió d'un partit, aquests clàssics cromos que Panini fa cada any de la Lliga Espanyola de Futbol Masculí. Completar una col·lecció de cromos és una obsessió per moltíssima gent i, de fet, per fer-se'n la idea, si heu vingut mai a Barcelona un diumenge al matí i neu al voltant del Mercat de Sant Antoni, passen coses com les que explica en aquesta notícia a BTV.
Som al carrer del Comte d'Urgell 10 i recorrerem 100 metres fins a arribar al carrer de Tamarit 162. Aquest és el punt on cada diumenge es concentren els centenars de col·leccionistes de cromos per fer-ne intercanvi. Moltes persones, en un punt molt reduït, sovint desborda la capacitat d'aquest tram de la vorera.
Centenars de persones, els veïns que es queixen que no poden ni entrar a casa perquè hi ha gent allà, pares, avis, nets, hi ha absolutament moltíssima gent que estan allà bloquejant les entrades als pisos de la gent. Això és el que passa ara, però aquesta bogeria pels cromos que nosaltres fèiem, tu te'n recordes, home, no? Tu devies fer col·leccions
tant,
de petit,
i
també,
i tant que n'havia
no?
fet. N'he fet de petit i n'he fet de gran acompanyant el meu fill fent les seves col·leccions també de, dels cromos del futbol.
Futbol, sempre?
Sempre futbol a casa, sí, sí, noi, estem així. Però sí, sí.
Jo em vaig fer una de petit també de la tele, de personatges de la tele, l'any 76, que hi sortia en el sentit ampli, eh? Hi havia tant des de cantants que sortien per la tele com presentadors, recordo Mercedes Milà, etc, però també, evidentment, sí, sí, els cromos de futbol.
Sí, sí. I a més, em sembla que ens ha quedat a tots el tengui, falti, sí, no? Que era aquesta cosa que a vegades fas la broma, tengui, falti, no? Que era anar passant els cromos i tu anar-li dient el què. I recordo paquets grossos de cromos repetits amb les gomes de pollastre, sí, que embolicaven, bueno, sí, sí.
Jo recordo molt el meu pare anar a comprar els diaris al quiosc i tornar, sí, amb, sí, un feix de sobres, sí, sí, de cromos, i donar-te'ls, sí, sí, el diumenge al matí, que era, sí, un regal, sí, que, hòstia.
Jo, la meva àvia, cada dissabte anava a comprar l'Ola i les lectures. I cada dissabte tenia la sort que la meva àvia em regalava un zipizape o un Mortadelo i Filemón. I llavors, quan l'època de cromos, hi afegia un... I llavors jo els dissabtes, quan la iaia anava a la peluqueria, quan sortia, se'n anava a l'estanc a comprar això, i jo esperava al vespre, allà, què em portava, si un zipizape o un Mortadelo i Filemón, i quants cromos. Per tant, quan he vist això d'aquí...
I s'enrotllava, quan... sí?
Sí, la iaia, com que vivia a casa, ah, i a casa hi tenia aquest net, doncs haig de reconèixer que era bastant mimata.
Això passa ara, però aquesta bogeria pels cromos... Josep Manuel Rafí, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Quan va començar això?
Doncs fa 150 anys.
Que 150 havia... anys, eh?
Sí, sí. A partir de la segona meitat del segle XIX comença a aparèixer els cromos tal i com els entenem avui en dia en el mercat. I la societat, que no estava gens avesada al color imprès, i que ja imagineu la situació de moltes llars familiars en les que no hi havia llibres, en les que no hi havia quadres, en les que no hi havia res, perquè hi havia moltíssima, bueno, moltíssima situació en la que no, doncs no hi havia recursos, apareixen els cromos i tothom té uns cartronets de color, tothom pot fer composicions i fer quadres que penjar a casa i posar un punt de color a casa, tothom pot començar a saber què passa arreu del món, tothom pot començar a entrar amb les joies de la literatura que ara considerem clàssics però que en aquell moment no ho eren tant, el Jules Verne, o els Tres Mosqueters. Llavors els cromos van representar un impacte socialment importantíssim que nosaltres a hores d'ara, i el 2023 estant, no ens podem imaginar, perquè si tenim necessitat d'una informació fem un clic amb un aparell que portem a la butxaca i sabem perfectament tot el que succeeix. No fa falta discutir gaire, no fa falta anar a una biblioteca, no fa falta agafar un llibre. En aquell moment això no existia. Llavors, des de fa 150 anys fins a hores d'ara, totes les generacions, totes, i totes les classes socials, aquest matí ho comentàvem, des dels reis fins als pagesos, tots tenien col·leccions de cromos que, a més, eren la mateixa col·lecció. I es va generar aquesta cosa que en diem la democratització del col·leccionisme popular, i comencem a introduir-nos en una cosa que també ens sembla molt apassionant, que és la petita història. La petita història de les coses quotidianes, les que hem tingut tots a casa, les que quan les retrobem ens aboquen a una memòria passada i, per tant, a un record, a una emoció i a una nostàlgia.
Clar, aquí hem de veure, perquè ara parlem molt de col·leccions de cromos de futbol, per exemple, no? Però, clar, en aquell moment, quan comencen a sortir els cromos, hi ha absolutament de tot. Hi ha, per exemple, races del món, una col·lecció de cromos que són races. Ostres. Del món, o oficis de...
Això no passaria el filtre d'ara, eh?
Clar, oficis que poden fer les dones. Història de Catalunya, toreros, però a més a més també, per exemple, del futbol també s'explicava, clar, 150 anys enrere, futbol encara no es havia inventat, però 100 anys enrere, diguem, havies d'explicar les normes, i llavors hi havia cromos que també explicaven les normes del futbol. Bé, tota aquesta història, tota aquesta, diguem, aquest treball de mirada enrere està recollit en un llibre que ha editat Coma Negra, que l'ha escrit el Josep Manuel Rafí, que es diu La febre dels cromos, i que parla també d'una cosa molt important, que jo la recordo encara de petit, no sé si tu fes també, que és que hi havia cromos amb les rajoles de xocolata.
Ah, sí.
Que tu sí. compraves la rajola de sí. xocolata i llavors en el cul de sí, la sí. rajola hi havia un cromo també, no? I això, clar, diguem... No es anaven a comprar al quiosc, per entendre'ns, fa 100 o 150 anys.
No, no, no. És una cosa molt curiosa, que els cromos comencen a arribar aquí a partir dels 1860 aproximadament. Són petits cromos retalladets, que suposo que els heu vist tots, aquells cromos que deien de picar, aquell cromo victorià, que es venia a les impremtes i a les papereries de l'època, però eren caríssims, venien d'Alemanya, bàsicament, i eren molt i molt cars, no? Llavors, quan comencen a aparèixer els cromos francesos, perquè ens escopiem tot de França en l'inici de tot aquest procés, quan apareixen els cromos francesos, els comencen a comprar les botigues, les indústries, els comerços, tot tipus d'indústries, tot tipus de comerços, tot tipus d'indústries, per regalar la seva parròquia, una parròquia adulta, que els nens no juguen fins a ben entrat al segle
XX. Per tant, els cromos en aquell moment eren pels adults, eren per la gent gran, no eren pels nens.
Eren per la gent gran, perquè bàsicament qui tenia la capacitat d'anar a comprar un producte, i escolteu-me, penseu que la botiga que venia a Espardenyes al carrer Hospital feia col·leccions de cromos, però és que la medicina que curava la sífilis també feia col·lecció de cromos, i de fet és molt curiós que ens hi trobem tot tipus d'empreses fent promoció de cromos diversos.
Però llavors què se suposa? Perquè, o sigui, representa que tu dius, amb la xocolata ho entenc, no? Dius, si estàs fent una col·lecció de cromos amb rajoles de xocolata, mama o papa, compra més rajoles de xocolata, que vull acabar aquesta col·lecció. Sí. Però amb medicaments per la sífilis, vull dir...
Perquè hi havia molts medicaments que competien per aquest tema, o per exemple la Bayer. La Bayer comença a casa nostra també regalant col·leccions de cromos. Una de les més importants va ser de l'Exposició Universal de l'any 29 aquí, que va fer manta cromos de... i els va repartir. Però penseu que era un element publicitari molt primerenc, molt incipient. És la primera publicitat que es va fer adreçada a captar un públic per un producte concret. Fossin caramels, fossin paper de cigarretes, fossin capses de llumins, fossin rajoles de xocolata, on posaven els cromos. I aquí jo incorporo la història de la indústria Jaume Boys, perquè Boys, dels grans xocolaters que a finals de segle i començaments de segle XX, doncs, van estar treballant aquí a Catalunya, amb Ametller, Juncosa i Boys. Boys era el més important en aquella època, el que passa que, per la raó que sigui, no ha arribat cap informació a hores d'ara a nosaltres.
Hem d'entendre alguna cosa de què volia dir la xocolata en aquell moment, que ara se'ns escapi, perquè dius, hosti, com pot ser que hi haguessin tantes empreses de xocolata, diguem, en l'oci, en la manera de fer d'aquella societat, la xocolata tenia un paper més important que en la d'ara?
La xocolata era la beguda tradicional catalana per excel·lència des del segle XVII fins a ben entrat al segle XX. I fins que no comencen a aparèixer altres qüestions com el cafè o com el te, aquí ja sabeu que hi havia moltes xocolateres, moltes empreses que venien la xocolata i que tornaves a fer ja uns brioixos amb un xocolata. Desfet, i això, clar, quan es porta a casa, la gent, penseu que pot trobar productes de la xocolata de tot tipus de preus. Igual que ara pots trobar productes de molts tipus de preus i en funció de la teva capacitat adquisitiva en compres un o altre. La xocolata en podria haver tot tipus de preus, però tots els paquets de xocolata, des de que Jaume Boys decideix agafar un cromo i en lloc de regalar-lo a la botiga a qui et va comprar, el col·loca dintre del paquet, aquí comença un boom brutal. Penseu que l'única postre que arribava a tot arreu en aquella època, i penseu això, finals del segle XIX, començaments del segle XX, fins a pràcticament la Guerra Espanyola, la xocolata era l'única cosa que podia arribar a totes les llars sense gaires incomoditats. Per tant, totes les empreses de xocolata, les petites, les grans, les mitjanes, les de barri, les de poble i les de ciutat, totes regalaven col·leccions de cromos. Imagineu-vos, clar, com el cromo antic que ha acabat sent recordat com el cromo de la xocolata.
Bé, clar, però dius, hosti, això en aquell moment ho entenc, no?, que hi hagués aquest boom dels cromos, no es havia vist aquesta impressió amb color, no?, de cop i volta veies totes aquestes imatges, no havies de llegir aquells llibres que eren accessibles a molt poca gent,
o sigui,
hi havia molta menys gent que pogués llegir, no?, de cop i volta hi havia un coneixement que et podia arribar d'una manera fàcil a través dels cromos. Però clar, és que fa molt temps que dura la broma els cromos, com és que això... Per algun moment no, o sigui, en algun moment no s'ha parat tot això? Com pot ser que el fill d'en Fel encara faci col·leccions de cromos i que vegis això, que hi ha milers de persones al mercat de Sant Antoni un diumenge?
Doncs en Fel, que per cert ens coneixem de fa molt de temps i després en parlem,
Ara pla. Ara pla.
Doncs pensa que els cromos que son fill o ell mateix ja comprava de petit són... col·leccions molt semblants a les que compraran la gent que encara no ha nascut ara i que d'aquí uns anys seguirà col·leccionant algun tipus de coses, perquè fixeu-vos que el col·leccionisme popular, aquell col·leccionisme que podia fer tothom en igualtat de condicions i per tant tenir la mateixa col·lecció, ja fossis un diputat del Congreso o de los Diputados, que hi ha alguna anècdota publicada sobre col·leccions de cromos en los Diputados, o ja sigui un pagès que està a casa seva i que per la seva mainada compra xocolata, la col·lecció és la mateixa. Llavors aquí s'ha donat la circumstància de que hem tingut la possibilitat, el grup de gent que hem fet el llibre aquest, hem tingut la possibilitat de parlar amb hereus que havien treballat a la fàbrica de les indústries Boix, i un era un motiu d'orgull determinar quina col·lecció es feia de cromos, i la lluitaven, en algun cas m'han arribat a dir que físicament amb altres competidors, per dir que la meva col·lecció és molt millor que la teva. I clar, hi havia una competència brutal. Si a Matia feia una col·lecció de futbol, Jaume Boix també, però Juncosa no hi faltava.
És que una cosa molt bonica, això que dèiem, no? Tu vas al Mercat de Sant Antoni i allà veus, d'una mateixa família pots veure l'avi, la mare i el net. I dius, hòstia, en tres generacions aquí, que potser van amb una llista, l'avi sí, porta la llista,
aquest, ens falta aquest... Pues
el tengui que falti. Que deia en Fel, i penseu que això ens ha passat a nosaltres de petit, però és que els hi ha passat als nostres pares, també. Mm-hmm. I als nostres avis, i als besavis, i als besavis dels nostres besavis. 150 anys enrere, cada generació des de llavors...
Quants cromos antics tens, tu?
Pues al voltant d'uns 50.000.
50.000.
Sí. I si haguessis de dir una col·lecció que a tu t'agrada especialment, diguem, hòstia, mira aquí, quina vista van tenir... No sé quin any fent no sé quina col·lecció de cromos.
Hi ha, a nivell d'il·lustració, hi ha absolutes joies d'il·lustració que dibuixades per Apel·les Mestres, per Lluís Labarta, per en Llevaries, per en Lopiso, hi ha moltíssima gent que... Però una col·lecció en concret que a mi em va cridar l'atenció des del primer moment és una que en diuen d'Artes i Oficios, perquè, clar, els cromos eren molt en castellà, perquè havien d'anar tot arreu, d'Artes i Oficios, i Jaume Boix regala 48 cromos dedicats a l'any 1902 als oficis que podien fer les dones en aquell moment. O sigui, no és un moment en el que el feminisme està d'auge, és un moment en què encara la dona segueix sent molt subsidiària des del punt de vista social, i de cop i volta una empresa com Boix diu no, és que les dones poden ser ciclistes, poden ser peixateres, poden ser cantants d'òpera, poden ser doctores, poden ser advocades, i això contextualitzat en aquell moment és absolutament magnífic. I a més les il·lustracions són de Lluís Labarta, que són una meravella. Els tenim per aquí, si els voleu veure, els tenim per aquí.
Home, i tant que els voldrem veure. Hi ha un tuit del Pep que diu que ell encara, quan enceta una rajola de xocolata, mira sense pensar-hi si hi ha un cromo, diu, un sant sota el paper de plata. Jo penso que si ara es tornés a... És a dir, qualsevol empresa tornés a fer els cromos a les xocolates... No vols dir que tornarien a disparar-se, per exemple, les vendes, no? I generar aquesta necessitat d'una nova col·lecció i...
Sens dubte. O sigui, si qualsevol producte ara posés una col·lecció de cromos atractiva i estigués ben comunicada, segur que pujaria les vendes. Però la Unió Europea fa molts anys va regular que això no es podia fer precisament per evitar addiccions a compres alimentàries, sobretot adreçades en el món infantil. I això és entenible, tot i que els que ens agrada que sortís amb la presa de xocolata al seu cromo, doncs ens hem de fotre. Però és entenible.
Josep Manuel Rafí, que acaba de publicar La febre dels cromos a l'editorial Coma Negra. Què vol dir cromo?
Doncs cromo és un diminutiu de cromolitografia. Cromolitografia és la tècnica que va inventar un senyor alemany que es deia Engelmann, que a més va ajudar aquí a Barcelona a tirar endavant el Diario de Barcelona d'aquella època, amb les impremtes del senyor Brussi. Doncs aquest senyor es va inventar una tècnica que permetia allò que va fer Senefelder amb la litografia, doncs fer-ho amb diversos colors, de manera que al final la impressió era espectacular i podies posar-hi tants colors com volguessis. I a més, com això es podia treballar directament sobre una pedra, d'aquí del tema de litografia, el dibuixant no necessitava un gravador per interpretar el dibuix sobre... el dibuixant mateix podia amb un llapis gras dibuixar sobre la pedra, allò s'imprimia, se li posava el color que toqués, tantes vegades de color com diners tingués la gent per poder fer la col·lecció bonica, i allà sortien els cromos. Aquest diminutiu apareix cap al 1860 o una cosa així.
Per tant, és una cromolitografia, que literalment, això ho dieu al pròleg, també hauríem de dir una cromo.
Una cromo.
No? Les cromos, no? En comptes dels cromos.
Una moto, una cromo, exactament.
Exacte,
sí,
hauria de ser així.
Bueno.
Necessitem àlbum, també, no?
Bueno, això és un invent modern. Això és un invent modern. Mireu, els àlbums... Els cromos no estaven concebits per anar en cap àlbum. De fet, el primer àlbum conegut i que està indicat és un àlbum americà, els cafès aquell dels pioners del Far West que veiem en les pel·lícules que feien aquell cafè, doncs era una única marca de cafè que es deia Arbuckles, i aquests van fer el primer àlbum conegut sobre la història dels diversos estats americans el 1889. Però aquí els àlbums, com a tal, per una col·lecció específica, no arriben fins que Matías López, una empresa de caramels de Madrid, el 1900 fa el primer àlbum, i el fa perquè en els diaris hi ha una pressió important de dir, escolteu-me, amb tants cromos com hi ha, feu àlbums per l'amor de Déu.
On te'ls posem, no? Perquè,
bàsicament
perquè
és això.
Els perdrem, no? Sí. Els tenim tots per aquí.
I només afegir una cosa, que és una anècdota que em sembla que és molt interessant. El primer àlbum de futbol de cromos comercial, això que ara Panini, doncs, diguem-ne, ven a milers, doncs es va fer a Barcelona per l'editorial Tiquet l'any 1915, i és el primer àlbum de cromos comercial, perquè fins a llavors els cromos anaven de regal, i el primer àlbum comercial surt a l'editorial Tiquet, va fer unes col·leccions de cinema, però va fer una específica de futbol,
que a més tenien una diferència important amb ara. Ara tu vas a comprar un sobre i no saps el que et surt d'intre. Abans tu anaves a comprar l'àlbum i el sobre número 1, on hi havia els primers 8 cromos, i després anaves a comprar el sobre número 2. Per tant, tu, era una qüestió de constància i de calderilla, d'acabar l'àlbum, no com ara, que has de tenir a més sort.
Però, José Manuel, quan dius àlbum, parles d'un àlbum en blanc, o hi ha l'àlbum que nosaltres coneixem, on hi havia, no? Sí. Hi havia ja els llocs on havies d'enganxar, no? És a dir, tu et sortia el cromo d'en Reixac, de l'època, i havies d'anar a buscar la pàgina del Barça, on posava Carles Reixac i l'enganxaves allà.
O els Ossos Amorosos, que jo no feia de futbol, jo feia els Ossos Amorosos. Sí, home, era un àlbum meravellós.
Jo crec que cada generació recorda els seus àlbums, no? Els àlbums són una deriva molt, molt clara dels àlbums de signatures de visites que tenien les famílies benestants a tota Europa, de fet. I aquí, diguem-ne, hi ha un gran escriptor, en Figaro, que fa un article cap al 1800 explicant que aquests àlbums han acabat convertint aquests àlbums de signatures de les visites que feien a les famílies benestants, o sigui, jo, fulanet de tal, he vingut a visitar la tieta o el tiet, i moltes... aquests van començant a enganxar aquells primers cromos victorians que us he comentat al començament, que són els incipients que arriben aquí, com eren molt cars, se n'enganxaven pocs, i aquest àlbum va passar i això va passar a França, va passar a ser un àlbum de signatures a un àlbum més gros, en blanc, on s'enganxava tota la cromolitografia que li arribava a aquella família.
Que podien ser de col·leccions diferents, diguem,
no? De col·leccions diverses, o sense ser col·leccions, un sol per aquí, un sol per allà, i això va arribar també, va aterrar també aquí, i a partir de 1870, 1880, i de fet fins ben entrat al segle XX, cap als anys 10-15, aquests àlbums en blanc, lliures de posar el que vulguis, existeixen, els podem trobar, estan conservats a la Biblioteca Nacional, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, en podem veure molts. I una cosa molt important que també feien era el que us he dit abans, agafaven quadres i enganxaven els cromos en quadres, feien allò que en diuen una messa revuelta, que us ho heu vist.
I tant,
si
i tant, això ho havia vist a Calaiaia, i tant, sí, sí.
Doncs això significava que aquella família podia penjar un quadre tan gran com possibilitats tingués la família i anar enganxant allà els cromos de millor o pitjor manera en quant a la gràcia estètica i en veritables...
sí, sí, com un collage,
com
allò...
Com un collage, sí, sí. Exacte, com un collage.
La història dels cromos, avui amb aquest llibre, La febre dels cromos, que ens ha vingut a presentar el Josep Manuel Rafí, a Islàndia, editat per Coma Negra, deies, Fel, que tu estàs fent col·leccions amb el teu fill, també. Tu coneixes gent gran, gent de la teva edat, sí, de la nostra edat, que continua i fent col·leccions de cromos?
Mira, fa 3 setmanes, precisament, em va trucar un conegut d'Arbúcies i em va dir, escolta, m'agradaria que el meu àlbum, que ja l'he acabat, si tens maneres de que anéssim a signar pels jugadors del Girona tota la plantilla, perquè els tinc tots, i els del Girona. I que, a veure, jo estic a RAC1, conec algú, però estan entrenant, no entrenen a l'estadi, és tot ara molt blindat, i no, dic, però tinc maneres de que ho puguis fer. I un tio deu tenir 55-56 anys, va agafar el cotxe i se'n va anar...
Perquè els jugadors de la primera plantilla del Girona li dediquessin tots els cromos.
Tots els cromos de l'àlbum de Panini de la Lliga, 22-23. Un tio més gran que jo, i vaig flipar. Dic, hòstia, estàs fent això? Sempre. Diu, cada any. Sí, sí.
Que fort.
I vaig quedar parat.
Deixa'm, si em permeteu dir una cosa, mireu, els cromos, a part de que et faci gràcia i il·lusió, els cromos antics, i col·leccionar-los per lo bonics que són i per la història que t'aporten, també representen un valor econòmic. Jo només recordo que un cromo de béisbol de l'any 20 i poc, que està dedicat a un jugador de béisbol que es diu Horace Wagner, a Amèrica, als Estats Units, fa un any el van vendre per 6,5 milions de dòlars. I és un cromet així petitet. Vull dir que...
Bueno, fa poc també sentia, no et sabria reproduir les xifres, però un cromo de Messi, de no sé quin cromo exactament, també valia un dineral.
Sí, sí, sí. Si tens la fortuna de que t'ha sortit això, doncs mira, encara pots pintar la casa.
Fem una cosa, bé, parlàvem de futbol, parlàvem de cromos de tele, més recents, parlàvem dels Ossos Amorosos de la Maria Xinxó. Podem fer llista de... àlbums, col·leccions de cromos que apareixen en aquest llibre, de temàtiques diferents. Josep Manuel, a veure.
Mira, en aquest llibre hi han pràcticament 900 fotografies, 900 imatges de 900 col·leccions diferents, però és que és absolutament impossible ni que posessin...
Però diguem-ne, uns quants, a veure.
Aquí dintre és possible que hi hagin 700 col·leccions, diguem-ne, diferents, amb 900 reproduccions diferents, pròpies, diguem-ne, de casa nostra, de Barcelona, però és que és possible que n'hi hagin 400 o 500 més de fora, els cromos francesos, els cromos alemanys...
Però abans deies, per exemple, les dones aquestes, que la professió de les dones, no?
Sí,
que aquí
sí,
trobarem, quins altres
exemples? Jo en recordo, per exemple, un àlbum de Cristóbal Colón.
Hi ha un àlbum de Cristóbal
Colón. Col·lecció de cromos de Cristóbal Colón.
Això ho va fer Juncosa, bueno, Juncosa és un dels...
Guerres.
Totes les que vulguis.
Totes les que vulguis.
Totes les que vulguis, però sense cap voluntat...
Però com eren els cromos aquests de la guerra? Què hi sortia?
Doncs sortien il·lustracions de batalles, sortien en algun cas alguna cosa una mica sanguinolenta, que ara probablement no les deixarien reproduir, perquè si això va als nens malament, però no anava als nens, i per tant això es podia fer. Guerres, futbol, esports... La primera col·lecció de cromos esportius que es fa a casa nostra no és de futbol. No és de tennis, no és de motos.
No ho endevinaríeu mai, ningú. No,
ningú.
Digo.
De boxeu. No, tampoc. És de pelotaris.
Hòsties.
De jugadors, sí, i anaven buscadíssims amb cues de gent de més de 50 anys, fent cua per buscar el cromo del pelotari, perquè penseu una cosa, a Barcelona especialment hi havia molts pavellons de High Alliance, hi havia un molt important a la Rambla, a tocar del Teatre Nou, amb capacitat per 5.000 persones.
Sí. Clar, perquè aquí, per exemple, ens estàs passant ara, diguem, cromos de guerres, hi ha la foto per davant, hi ha un peu de foto, però si tu mires a darrere, gires, hi ha com 10-12 línies on hi ha l'explicació d'aquesta batalla, etc. No? Era una font de transmissió de coneixement, el cromo, en aquell moment, no?
I tant, era una... No, sí.
Que també devia tenir els seus detractors, suposo, no? Els que devien dir, això, ja m'explicaràs quina manera de frivolitzar el cromo, les imatges, no?
Sí. De cada passa que fa la humanitat sempre hi ha alguna persona que li sembla que hem anat massa ràpid. Per tant, en aquest sentit, evidentment, de fet, hi ha una crònica molt interessant que jo reproduixo en una part del llibre d'un senyor que està molt, molt enfadat perquè els cromos, bueno, són una cosa molt fàtua, una cosa molt senzilla, això no porta res, això fa que els nens no perdin la memòria, que no té cap sentit, i aquí el que s'ha de fer, punyeta, és treballar la història de veritat, de rigor, i fer col·leccions que siguin bones, que la mainada... Clar, de tractors.
Si veies el TikTok, aquest senyor...
Exacte. Però vaja, de col·leccions n'hi ha de tota mena i de tota col·lecció.
Bé, la febre dels cromos, aquest llibre, Josep Manuel Rafí, editat per Coma Negra. Avui hem fet un viatge una mica, diguem, al passat, a quan va començar això, fa més o menys 150 anys, i entremig no s'ha aturat mai, eh? Mai.
Ni s'aturarà. Home, mireu quanta gent coneixeu vosaltres que tenen una certa edat i segueixen comprant cromos.
Mira. Però que jo vull dir, per exemple, TikTok, no? No existia quan hi havia això, etcètera. Ja. Instagram, etcètera, la tele, la ràdio tampoc, quan van començar els cromos.
Recordeu el llibre digital, que fa 10 anys ens van dir a tots, bueno, prepareu-vos per desaparèixer el llibre físic perquè el digital, sí. Doncs exactament el mateix amb els cromos.
I què enganxa, la col·lecció? El fet de col·leccionar-ho?
La col·lecció, acabar una col·lecció és un fet que jo crec que emocionalment t'omple moltíssim. El fet de compartir-ho amb els companys, amb els col·legues, d'ensenyar-ho.
Amb la família.
Amb
no?
la família, sí.
Josep Manuel, gràcies.
A vosaltres.
Digues, Maria.
No, hi ha molts oients que ens estan explicant que encara avui en dia també doncs, segueixen fent les col·leccions, i per exemple el Xavier García Luque diu que cada any fa el Panini el Tour de França. Diu que aquí a Espanya no es ven als quioscos, però que a França, Bèlgica sí, llavors suposo que se n'ha d'anar cap allà a buscar els cromos per completar aquesta col·lecció, o sigui que se n'han de tenir ganes.
I aquests 50.000 cromos teus els veurem algun dia en una exposició?
El que seria molt interessant és treballar perquè hi hagués un arxiu nacional que recollís tota aquesta informació de la indústria publicitària, de la cromolitografia, de la història de l'art i dels dibuixants, que això encara no existeix. Llavors, a veure si entre tots podem generar un lloc on puguem els col·leccionistes dipositar els nostres fons sense que es perdin en l'abisme intemporal.
8:15. Gràcies, Josep Manuel.
A vosaltres.
Ara tornem.
Islàndia, amb Albert Ong. El 7 és un número que a tothom li agrada, perquè molta gent surt de la feina a les 7 i demana una Moritz 7. Això amb altres números no passa. Passa amb el 7 de Moritz 7. Vaja, que ja els agradaria als altres números ser com el 7. Moritz 7, un sabor bestial.
Estàs buscant nous looks per l'estiu? Visita la Roca Village. És un encert. Troba les peces i accessoris més desitjats a més de 150 botics de marques com Baix, Zadig & Voltaire o Hof, i amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village. Un destí de shopping únic.
10 i 11 de juny, jornada de portes obertes al Port Tarragona.
Exposicions, cultura popular amb diables del Serrallo, arts escèniques, música, ball, dansa vertical.
Visites amb el trenet al Far de la Banya, Museu dels Fars, Els Molls, Golondrina, mirador de la sisena planta de l'edifici institucional.
I trobareu tota la informació a porttarragona.cat.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar?
Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de juny amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'òpera de Monteverdi, l'Incoronazione di Popea, al Gran Teatre del Liceu, de l'exposició retrospectiva del calendari Pirelli a Fotonostrum i dels concerts al Festival Jardins de Terramar. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
RAC ho presenta... Viatge bé amb Esther Muñoz en directe des de Port Tarragona. El dissabte 10 de juny, de 3 a 4, el Viatge B visita una infraestructura clau per l'economia del país.
Farem un viatge pel Port Tarragona, aprofitant la jornada de portes obertes de tot el cap de setmana. Serà una oportunitat única per descobrir-lo per dins, conèixer la història i gaudir de moltes visites als molls, exposicions, gastronomia i música.
El dissabte 10 de juny a les 3, Viatge B des de Port Tarragona. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de Port Tarragona. Islàndia, amb Albert Ong.
Quatre minuts i tres quarts de vuit. Avui un Islàndia pendent de si es confirma. Finalment, si l'Inter de Miami confirma que ha fitxat Leo Messi per aquesta... No sé, si per una temporada, per dues. Si Leo Messi parla també aquesta nit. Si parla, amb quins termes ho fa. Si parla bé del Barça, parla malament.
Sé que ho pensa a pena, si l'he vist.
Sí, sí.
L'he vist molt enfonsat, pensa a pena.
Bueno, i per molta gent.
Bueno, sí, Barça, sí, però, no? Clar, però vull dir que veure un tio així al costat tan afectat, a mi m'ha impressionat.
Tu t'ha impressionat, tenir-lo al costat i veure-ho.
M'ha impressionat sense pes que la notícia. Saps? Que la notícia et dius, hòstia, ja em què diran, no? Messi...
Però veure... On eres tu el dia que es va saber que Leo Messi no venia al Barça i anava a l'Inter de Miami?
Al costat d'en Saperes. Jo vaig viure, jo arribaré a casa avui i me'n vaig a dormir i ja demà ja amb en Saperes l'escoltaré si s'ha recuperat, perquè l'he vist molt enfonsat per la sorpresa.
No, m'ha agradat això que deies d'un cara a cara Messi la porta.
Home, això estaria bé. Amb això ja rebo missatges dient miro d'organitzar-ho. Dic, bueno, també ja tinc feina.
Perquè hauria de tenir un moderador o moderadora, això, o veus que ja anirien bastant ells sols, no, com aquí, ho veus? Aquí... Perquè a vegades això és un paper difícil, el de periodista que li toca moderar...
No, un... però aquí un Tebas. Que tu moderés un Tebas, un tio moderat. Saps, tio, que digués, hòstia, no... Saps que també aquest tio ha voltat per aquest debat per aquí al mig i passat...
No hauria de ser, home, neutral, el moderador.
Bueno, però que mica. També que, saps, que els dos que s'interpel·len puguis dir, bueno, ¿y usted qué dice de esto? Saps? ¿Usted qué dice? Saps? Saps? Dic, que fossin tots allà.
Molt bé. I a la porta...
Us heu pensat que era Messi, ara,
sí,
potser?
A la porta també limites o només Messi? No.
Perquè el primer que parlàvem castellà era Tebas.
No s'ho ha semblat?
No.
I abans quan ho facis, el meu don diu, hosti, ets en Tebas.
O sigui, un cara a cara a la porta Messi moderat per Tebas.
I després, per exemple, clar, en política necessitem un guanyador quan hi ha un cara a cara. Jo penso que aquí també, que quan hi ha un debat, sigui el que sigui...
No creus amb això que cadascú tregui les seves conclusions?
Però l'endemà sempre trobes en una taula, tu, qui va guanyar? I mires aquella taula, 5 m'ha dit que aquest i l'altre.
Doncs ha de quedar més clar.
Ha de quedar més clar. Per tant, jo sempre després d'un debat faria una prova. Una prova que fos com allò dels boxejadors, els punts. No? Per exemple, en aquest cas, Messi la porta, hòstia, acaba aquest debat, una castell a Miami, hem dit l'altre... Doncs abans d'acabar els dos debats, fer unes proves, que això pogués desempatar. Per exemple, ara som en ramades arbúcies.
No sé si... El Corpus, no?
El Corpus, sí. Corpus. El dia divendres, que és la festa grossa, que hi ha els balls, els concerts, fins a altres hores...
Què feu allà?
A la mitja part sempre es fa el concurs de menjar fesols. No menjar mongetes.
I en què consisteix aquest concurs?
Collons, qui més en menja, guanya.
Val, tipus sí. Calçots de bans.
Tipus calçots de bans, però 2,4 quilos de mongetes.
Hòstia.
És molt.
També quin mal de pany.
Has guanyat mai?
Jo? No, és que ni he participat, jo, Obert. No hi he pas participat, no, poc a poc.
2,5 quilos?
Sí, i es havia fet el de Titius.
Això és en Porró, no?
Això és en Porró. I llavors això hi havia veteranos, ja que jo era jove quan veia això, no hi
he participat. Tampoc hi havies participat.
No hi havia participat, però...
Penso que són, és una cultura popular que un debat Messi la porta a acabar de dir, molt bé, fins aquí el debat, dirien Tebes, hasta aquí el debat, senyors i senyors, antes de despedir-nos viene la puntuació general
titius.
I llavors un concurs de titius. I llavors veure Messi, titius. I penso que no descartaria fer titius i després el de Miami fer acabar amb el concurs de menjar mongetes.
De menjar mongetes.
Saps? Que llavors aquí a la porta potser jo em poso com un bacó, saps? I vinc allà, un quilo 800 per la porta i un quilo 300 per mes.
Però mongetes verdes o mongetes...
No, fesols blancs.
Sí. Clar, això ja va una mica, o sigui, salta de format televisiu, sí. Diguem, va del cara a cara més cap a l'home més fort del món, però, diguem, no?
Allò una mica més... Però jo me'ls miraria els debats. A mi quan dic, debat polític, tinc altres coses més interessants. En canvi, hòstia, hi ha debat, però saps amb quina prova acabaran? Cony, concurs d'additius, la porta Messi. Hòstia, l'endemà en Saperes potser estaria enfonsat, podria... però bueno, vaig riure amb el concurs d'additius, saps? I és donar-li una volta.
Això no t'ho has inventat ara aquí, eh? Això ho porta rumiant.
Ja saps que jo tot el dia rumio coses, jo. I,
o sigui, en tens més d'aquests, de possibles cara a cara.
I tant que tinc més, tinc a mi un cara a cara molt que m'agradaria veure's. Marina Rossell, Juana Dolores.
Marina Rossell, Juana Dolores.
Tu t'imagines un cara a cara... Elles dues artistes catalanes de dues generacions diferents, una nascuda al Prat de Llobregat i l'altra a Castellet i la Gornal, dos territoris diferents però que, hòstia, contemporànies en el seu moment.
No, maneres de fer diferents.
El puto viejo de Trias, que a ver también si le cae un meteorito encima.
Aquesta era la Juana Dolores,
sí, però que no coneix una o l'altra, aquesta és la Juana.
Final feliç o final confortable, final de benestar social.
Veus, seria un debat.
Jo aquí, menjar amb fesols, també?
Com a prova final, s'hauria de veure si preferien titius o... Jo aquí, quan foties que rumiu, jo pensava, qui podria moderar això, no? Un món de gent de la cultura que tingués un posat... I aquí veig...
No hi veus Tebes, aquí, no?
No, jo hi veig Albert Serra.
M'agrada.
Que ve d'un altre territori, de Banyoles, un gironí. Aquí al mig, amb aquell seu posat. Parla tu ara, si vols, saps? Aquells silencis seus, tots tres mirant-se, i ara qui toca, i ara qui parla.
La Marina Rossell. Albert Serra modera un cara a cara, Marina Rossell, Juana Dolores.
Sí. Llocs, clar, aquí ja sempre hem de buscar. Jo vaig agafar dies enrere i vaig mirar que del Prat del Llobregat, el Castellet i la Gornal, hi ha uns 70
quilòmetres. No has tingut feina a preparar el Festimams i així, aquesta setmana has tingut una setmana una mica...
Has tingut temps. I llavors vaig agafar de la Gornal al Prat de Llobregat, hi ha 70 quilòmetres. He buscat el punt mig, però no per la costa. No per la costa, per l'interior. Jo sempre vaig per l'interior quan vaig fer l'autopista. I això aniríem a parar que aquest, perquè fos neutral, hauria de ser Sant Sadurní d'Anoia. I dic, hòstia, us imagineu un debat Sant Sadurní d'Anoia, per exemple, a l'Escava Recaredo, que jo sóc molt fan, allà sota, que travessa tota la ciutat, tu baixes i comences a sentir, bueno, jo penso que... I, hòstia, el debat és aquí, i vas per aquells passadissos i et trobes l'Albert Serra, la Juana Dolores, Marina Rossell, amb una copeta de Recaredo, anar debatent sobre l'estat cultural del país...
En públic, eh? Hi veus
en
també
públic.
Una mica de públic.
En públic.
80, 100 persones.
Sí, una cosa reduïda, amb una pantalla que en tant i sortissin missatges d'en Trias, per exemple, no? Donant suport a les dues, quan una és de Colau...
I que llavors la Juana pogués repetir el seu missatge,
exacte,
no?
Exacte, quan acaba que surti...
El puto viejo de Trias, que a ver también si le cae un meteorito encima.
Vull dir que tot, jo estaria a casa... Si, clar, trobar seient per anar a veure en directe costaria molt.
Però si no, des de casa...
Però si no, des de casa, això. Jo això m'ho miro. I si m'acaben amb un torneig de titius... Elles
home,
dues?
Si és el Recaredo, jo crec que ha de ser titius. Sí.
Hi ha un altre que he pensat.
Ah, més.
Jo no he pensat un
més
altre.
Més cara a cara.
Sí, he pensat un altre.
Però tot això et ve... Quan,
a mi em passa molt com vaig a dormir. Això? Jo com vaig a dormir. Vaig a dormir i rumio coses que penso que puc aportar a la societat. Llavors m'aixeco, ho apunto, ho anoto i penso, això queda aquí. Això ho tenia una carpeta, jo. Avui ha sortit el tema, avui
tens un dossier amb aquest... Amb
tinc, això tinc.
No, ens l'ha portat.
Sí,
mira. Aquí el tenim.
Sí, enquadernat i tot.
No, això està enquadernat, i si això interessa molt se'n poden fer còpies, que puc fer arribar a casa seu, a casa de la gent, i per tant és un treball que ja fa dies...
M'agrada molt aquestes anelles que has posat aquí.
Feia molt de temps que no veia un dossier així.
Llavors també depèn de cada... És una mica com els cromos, per exemple.
Possibles cares a cares, estiu 2023.
Exacte, sí. Llavors vaig a contactes on t'ho vendre, això, 8TV, TV3, BTV, tinc també televisions per anar-ho vendre aquests dos dies, i això de moment ningú m'ho ha comprat, li deia, però No, vull dir...
Home, jo crec que després d'això...
Jo he vist ara el director de TV3 per la tele, pensat, li haig de fer arribar aquest dossier.
Però perquè ara estan presentant cites, avui, aquesta sèrie.
Bueno, és això, eh?
Són cares a cares,
sí, sí. Ho veus que són cara a cares?
Sí, sí.
Però que ja els... Vull dir, cara a cares, que ja sabem com acaba.
Home, la porta Messi.
O Xina o no Xina, els cites. Vull dir, la trama és, en canvi, un Messi la porta... Tu t'imagines que pot acabar amb un torneig de títols?
No t'ho imagines.
No t'ho imagines. No t'ho imagines. No
Juana Dolores, Maria Rossell. Molt bé.
N'hi ha un que tinc al cap que m'agradaria molt. Però reconec que és un debat... Jo aquest em dic el debat impossible. Que és un debat...
Suïcat. Cara a cara?
Cara a cara? Un cara a cara? Cara a cara! Pam! Saps? Una cortina de música. Avui, cara a cara! Aroma! I és aquesta música. Hola, benvinguts al cara a cara avui.
Cridant, eh?
Cridant, cridant, sí, 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 sí.
Com Dallas, no?
Exacte.
Dallas.
Tu estàs allà al sofà mig adormit i dius, cara a cara! Brum! Saps? Hòstia, cara, hòstia, comença el debat avui, saps? I un debat, per exemple, entre el rei emèrit i Julio Iglesias. Jo com a... O sigui, veus els assentats, un debat, dius, hòstia, jo això...
Tu, aquests els veus asseguts, no els veus res.
Aquests els veig asseguts.
Si no duraria poc,
sí, poder. Va, sí, silló, sí, sí. Ara, què em passa quan he escrit sobre aquest?
Per què ho veus impossible, aquest?
Perquè tinc la sensació que diran...
No hi ha debat.
No hi ha debat. O sigui, jo creo que... Jo també. Jo també. Jo, sabes que amb quin estuve? Jo també. Hòstia, ara riuríem. Debat no n'hi hauria, hauria de ser un format més curt, perquè no, els temes tampoc no crec que s'allarguessin mai. Vaja, la meva mare.
Clar, 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 l'església de la teva mare.
Sí, sí, sí.
Tu t'ho fas venir bé? Per cada intervenció que fas en aquest programa, sí, que surti Julio Iglesias.
Ho veus, eh? Ho veus que fa unes setmanes que vaig...
Què era això que has posat ara?
O què? Això? Aquesta frase que s'ha sentit?
Sí, s'ha sentit.
No, l'altra. Ah, Julio Iglesias i l'emèrit.
Obrint una ampolla de cava.
Bueno,
no.
Bueno, també, però més endavant.
Més endavant.
Cop han obert l'ampolla de cava. Aquest per mi és l'impossible. O sigui, una cosa que no hi hauria debat, però en canvi... L'anunci d'aquest debat, hòstia, no
aquest ho crec. Fins...
Cara a cara! Saps? Rei emèrit.
Avisa quan facis això.
Julio Iglesias.
Que la gent va conduint, sí, va, sí. No ho sé, t'està escoltant i de cop i volta té un espant. Què ha passat ara? A veure, avisa'm quan posis coses. Vale. Què has posat ara?
Què vols dir que he posat? Això és, la vergueta.
Ah!
És la vergueta. Això et dic que el debat... Tindria 4 ítems per tocar en aquest debat. I acabar amb titius, no sé, si podria aixecar el porró tindríem feines, em sembla. N'hi ha més, eh? No sé
aquest si... Aquest el podries vendre, fins i tot televisions espanyoles.
Aquí sí,
perquè aquí miraves molt BTV, 8TV,
això
TV3...
Això Telecinco. Jo aquest, per donar-hi un toc al debat, jo veig que hauria de ser moderat, per exemple, la Manuela Carmena, saps? La que havia sigut la...
Manuela Carmena?
Moderant aquest debat?
No ho esperava.
No, que no? És el que...
Encara estem amb el del rei emèrit i...
Clar,
i la...
Perquè ella faria la pregunta per Julio Iglesias. Julio, monarquia o república? I l'altre... Ei, ei, saps? Ei? I la tomba, què pregunta? Què pregunta?
Amor a vida y amor a amor. Soy un truán.
No hi hauria debat,
ella
però...
posaria temes allà, la dona, saps? Amb
i
aquest
no...
punt social i els altres dos.
No s'enganxaríem, però ens ho passaríem bé.
Cabe una botella, home, saps? Una trampolla desmadre. No ho sé, això és el que porto dies rumiant, saps què vull dir? No sé si... Un Hamilton Piqué. Cara a cara! Avui, amb Lewis Hamilton i Gerard Piqué. Cara a cara! Saps? Aquest es faria en anglès.
Llavors,
sí, s'hauria d'anar amb una traducció simultània o amb subtítols.
Això t'hi posaran pegues, eh?
Ja, això que passa agrada també ara, perquè llavors pensen, això ho podem vendre als Estats Units.
Més per plataformes,
més
ja. Per,
això molt, això seria molt anar a Filmin o Netflix, és que TV3.
És veritat, sí, sí.
Seria en anglès. Aquí he pensat, per exemple, això es podria fer Andorra. Andorra. Piqué té contactes, eh? No, és un terreny neutral. No és ni Anglaterra ni Espanya, és Andorra. Si fas això a Andorra, pot, per exemple, moderar Sergi Mas, que està allà...
És veritat.
Visquent, Sergi, és un periodista contrastat.
És de l'Espanyol, vull dir, bueno, que... No creus que potser Sergi Mas s'alinearia una mica amb Lewis Hamilton?
Bueno, però com que Piqué va una mica sobrat, saps? També li fetaria una mica la contra.
Per compensar, no hi ha bé, sí,
sí. I a més, amb aquest debat, potser una mica tens, no?, amb Shakira. Surt en Sergi Mas i et fa Lara, a mig debat. Que no te l'esperes? Hombre. Ets el que feia, aquell, el que feia amb el nas.
Com i... és que avui, o sigui, totes aquestes microimitacions que ens estàs...
Has hagut d'esperar no sé quants anys a començar a demostrar les teves habilitats imitant... A veure, Lara, a veure...
És pèl, que si ho faig, com el tret. Em sortiran els mocs. Perquè... Hòstia, noi. Ai, senyor.
Hòstia, bueno, molt bé, molt bé.
Bueno, i amb això porto dies. Veus? Veus? És aquest. És aquest, el d'ara.
I... Bueno, prou, no, ja?
O sigui, no, no, jo em sembla que ja, ja en tindríem prou. Tot i que, a mi, per acabar...
Per què te'n vas tant del micro?
Eh? Per les ulleres, que em caia les ulleres.
Ah, jo pensava que anaves a fer un altre cop el... Com que cada vegada que dius cara a cara t'apartes del micro.
Ah, no, però... Està... Cara a cara! Avui, amb el Cuqueta, l'exbisbe de Solsona, amb Nacho Vidal. Tu t'imagines quin cara a cara? Cara a cara! Aquest sí que sí per TV3, eh?
Aquest sí que sí. Veus TV3?
Després del TN, eh? Directe, sense anuncis, eh? Sí, sí, que aquí també hi hauria.
Veig que els efectes de so et serveixen per diversos cares.
Sí, és que hi ha uns cara a cares que...
No tens més repertori,
no hi ha més repertori. No, no, això he mirat a casa, bueno, tenia això també.
Escolta, m'agraden molt tots.
Sí, sí, sí.
Per mi he comprat tots.
Vale, doncs mira...
Vull dir que si de mi depengués... Jo, sí... Però no crec que depengui de mi. Si de mi depengués... Tots comprats.
Vale, li diré al director de TV3. I si fos per l'Oberto, me'ls compraria tots. Vull dir que Siegfried, collons, no costa res, tampoc.
Qui el modera, el del bisbe, l'exbisbe de Solsona, perdó, i el Nacho Vidal?
Saps com es diu? És que l'he vist, al moment que m'anaves a començar la pregunta, saps el director aquell català de cinema que vivia a Tordera... que feia...
Les excursionistes calentes. Conradson.
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 M'ha vingut aquest.
Conradson.
Estic fatal, eh?
La primera pel·lícula porno en català,
les excursionistes, no? Excursionistes calentes.
Com?
Excursionistes calentes. Cara a cara amb les excursionistes calentes.
Doncs, Pel, escolta'm, que tinguis una bona setmana.
Vale, sí.
I ja. Per poc bé que vagi, crec que n'hi ha millor que aquesta.
Sí, jo et trobo que sí. Vull dir, no sé, ara això... A casa no els he explicat, això. Ara els explicaré a casa. Ara a casa els hi diré, escolteu, que no sé si heu sentit la ràdio.
Ah, pots quedar per rebre en Saperes?
Ah, ara ben Saperes?
Per tornar-lo a veure.
Si potser ja s'ha refet una mica i marxo més tranquil.
Va, doncs a veure què ens explica en Saperes de l'última hora sobre Leo Messi. Pausa.
RAC 1. Maure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Si tens més de 55 anys, ganes d'adquirir cultura i aprendre coses noves, pots associar-te a Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barcelona, on gaudiràs de conferències i seminaris d'història, música, ciència, art i molt més.
També organitzem viatges i sortides culturals. Informa-te'n al carrer Casanova 36, al 93-451-6040 o a la nostra web auggbcn-ub.org.
Després de l'èxit a Mèxic i Madrid, per fi, Barcelona.
Arriba Woman by Aarón Vivancos. Dansa, música i esplèndids efectes audiovisuals per a un gran espectacle que inspira i emociona.
Vine i viu Woman, més que un musical, al Teatre Poliorama.
Només 3 setmanes, del 6 al 25 de juny.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Vine a la setmana del vehicle elèctric de Motor Múnich. Durant tota la setmana, test drive i rutes eco amb BMW elèctrics. Només aquesta setmana gaudeix de condicions especials per aconseguir el teu nou BMW elèctric d'alta gamma. Informa-te'n a Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
The Producers, el musical de la temporada amb direcció d'Àngel Llàcer i Manu Ix. Una comèdia divertidíssima, com la jaula de les loques, amb el glamour espectacular de Cantando bajo la lluvia. Compra ara les teves entrades i disfruta d'un increïble descompte del 30%. The Producers, al Teatre Tívoli de Barcelona. Estrena el 28 de setembre.
Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Imagina't poder veure el mar des de la muntanya. Imagina't poder jugar a la gran piscina mediterrània. Imagina't poder viure unes vacances sorprenents a la Costa Daurada.
Deixa d'imaginar-ho i fes-ho possible a Montroig i Miami Platja. La teva casa de vacances per descobrir.
Tota la informació a montroigmiami.cat i a les xarxes socials de Montroig Miami Turisme. T'hi esperem!
La final de la Champions femenina juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank. Llofró de Danone i Vueling.
Islàndia, amb Albert Ong.
Les 8 en punt. Ens posem al dia amb el Joan Torra. Joan, bona tarda. Aquesta tarda pendents de tres coses. En primer lloc, del desmantellament de la rave il·legal d'Ibars de Noguera. Feia 5 dies que durava o està seguint el Julen Andrés? Julen, bona tarda.
Bona tarda. Avui, quan han entrat, el primer objectiu era identificar les persones i organitzadors. En parla Jordi Dalmau, intendent dels Mossos d'Esquadra.
És una festa que és una sanció administrativa, no és un tema penal. Per tant, l'únic objectiu era identificar els que hi participaven i, sobretot, els organitzadors de la mateixa. En aquests moments hem identificat un total de 7 organitzadors i aixecarem els corresponents actes perquè tinguin la sanció que els hi pertoqui.
L'altre objectiu era identificar la persona que es va escapar el primer dia quan un camió va investir a un cotxe patrulla i a les persones que el van ajudar a escapar i els Mossos d'Esquadra també els han identificat. I després també s'ha procedit a requisar els equips de música per evitar que tornin al lloc de la rave. Un lloc que està a uns 6-7 quilòmetres del poble, d'Ibars de Noguera, i abans d'entrar a l'accés segueix el control per part dels Mossos d'Esquadra d'alcohol i drogues per comprovar que els participants de la festa estan en condicions per agafar el cotxe.
Entenc, per tant, Julen, que a part d'identificar el que ens explicaves i el que explicava també el portaveu dels Mossos d'Esquadra, s'ha acabat aquesta rave il·legal a Ibars de Noguera?
Sí, de fet, jo ara vinc d'estar al lloc de la rave i quedaven encara unes persones que estaven encara parlant amb el cos dels Mossos d'Esquadra, però sí, ja a poc a poc anàvem marxant del lloc i és això, el que han fet és identificar-los i ara al final del camí, perquè ens entenguem, els espera un control dels Mossos d'Esquadra d'alcohol i drogues per veure en quines condicions agafen el vehicle i ja han pogut comprovar que molts estan immobilitzats perquè no estan en condicions per conduir.
Gràcies, Julen Andrés, des del lloc dels fets, aquesta rave il·legal d'Ibars de Noguera que sembla que s'acaba. Una altra cosa que passava aquesta tarda, s'ha operat amb èxit, sembla, el Papa Francesc.
Sí, la intervenció que s'ha fet amb anestèsia general ja ha acabat i ho ha fet sense complicacions. Francesc tenia un herni a l'estómac que li provocava un fort dolor. De fet, hi havia risc que patís una obstrucció intestinal. Doncs bé, el cirurgià que l'ha operat acaba de dir, tot just ara, que tot ha anat bé i que el Papa ja està despert.
L'operació quirúrgica ha anat bé. Ara el Papa està despert i bé, i ja està treballant.
Ara el pontífex de 86 anys haurà d'estar uns dies ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma. El Vaticà ha suspès totes les audiències que tenia previstes fins al 18 de juny per assegurar la seva recuperació.
I a aquesta hora, ara a les 8, a veure, Caral, et miro tu, ja saps per què, el foc de la Patum comença a cremar a Berga. Estàs a punt ja per anar-hi, pell de gallina?
A punt i pell de gallina, ara, ara que comença el passacarrers.
A la plaça de Sant Pere de Berga hi tenim el corresponsal de RAC1 Berguedà, Marc Canturri. Bona tarda, quin ambient hi ha ara mateix?
Bona tarda, doncs acaba de començar aquest passacarrers de nit, aquest primer passacarrers de Patum amb comparses de foc. De fet, acaben de patar els quatre primers fuets de la tarda, els quatre de les masses. Ara les guites ja es preparen per voltar la plaça, després ho faran els gegants i totes tres comparses que es dedicaran tota la nit a donar voltes per la ciutat i fent salts a les principals places de la ciutat, tot plegat en un dia molt esperat per als berguedans. L'alcalde fa unes hores ho comentava i s'atrevia a dir que és el dia més esperat de l'any per a qualsevol berguedà, per a qualsevol petomaire. Pels primers salts de plens, això sí, caldrà esperar a demà al vespre. Se'n faran dos, juntament amb els salts de la resta de comparses, aquesta vegada sí, estàtiques al mig de la plaça de Sant Pere.
Que això serà ja amb la presència, avisa Marc Anturri, amb la presència de Belcarà a la Berga, no?
Sí, sí, us abandono un parell de dies. Per mi són el petum més sagrat, és la sagrada, i us abandono.
Sí, en el teu ordre de prioritats, que hi ha petum, sí? I després hi ha BRQ.
I després vindria RQ, i sí, 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 però per sobre el petum.
Per sobre el petum, sí.
I m'he agafat dos dies de festa.
Bé, gràcies, Marc Anturri. Disfruteu. Una abraçada a tota la gent de Berga. Gràcies també, Joan Torres.
Que vagi bé.
Rafael, jutja tu mateix. Tornem a tenir aquí el Roger Saperes.
Cada hora que passa ho veig pitjor.
Pot ser, és possible. Anem a pitjor.
Aviam, què ha passat? Sí,
novetats sobre el cas Messi.
Estem amb l'F5. Estem amb l'F5 actualitzant els comptes a les xarxes socials de l'Inter de Miami per veure si hi ha algun anunci. De moment encara no.
Sí, pot ser que, per exemple, digui... Això, aquesta història bonica, ara de cop i volta Messi torna al bar.
No passarà. M'encantaria dir-te que sí.
De moment, ni ha parlat Messi ni l'Inter de Miami ha fet oficial el fitxatge.
Però la previsió continua sent aquesta, que l'Inter de Miami faci oficial aquest vespre la seva incorporació i que puguem escoltar, encara no sé en quin format, però que puguem escoltar, ens diuen, la veu de
Messi. Però format, què vols dir?
No, que no sé si penjarà un vídeo a les seves xarxes, si l'entrevistarà algú, però que podrem escoltar d'alguna manera la veu de Leo Messi parlant de la seva sortida del Barça.
Bueno, ja, si no la podem escoltar, Fel ens fa les declaracions, no?, que abans dominava...
No facis broma amb aquest tema.
No, perdó.
Maria, per bromes aquí a la redacció, No estem per bromes amb el Messi.
Una cosa que em sembla interessant, que és... estava mirant a les xarxes, al compte de Twitter, 214.995 seguidors. Veurem demà, o després de que s'anunciï l'arribada de Leo Messi.
L'Inter de Miami,
sí,
això,
214.000 seguidors. Ho dic perquè demà podríem mirar-ho i veure si hi ha hagut l'anunci, com ha crescut, per exemple, el compte de l'Inter de Miami.
Us ha passat que heu dit Inter de Milà en algun moment ja, o encara no creu que us passarà?
M'ha passat que algun company de Colòmbia m'ha enviat una nota demanant, ¿me puede pasar una nota usted hablando del fichaje de Messi por el Inter de Milán?
Por el Inter de Milán,
Que ja,
o sigui, amb el que estàs passant, ara, encara et truquen de Colòmbia...
Sí. Sí, 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 per explicar-ho arreu del món, com a portaveu.
Bé, al marge de Messi, sí. Alguna cosa més d'esports avui?
Algun parell de punts, per exemple, que el Madrid ha tancat el fitxatge de Bellingham, el jugador del Borussia Dortmund, per 103 milions d'euros.
103,
103 milions d'euros.
La negociació ha sigut rara, també, tancar-ho amb 103.
Va dir 103, allò pujar una miqueta més, doncs 103, li ha acabat traient el Borussia Dortmund més algun variable al Real Madrid, i després agenda esportiva, tenim futbol sala 8:45, Inter-Barça, qui guany i jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. A les 9, la final també de la Conference League. Jugaran Fiorentina contra el West Ham, i també a les 9 el primer partit de semifinals de l'ACB entre el Barça i l'Unicaja, partit que podreu seguir a RAC+1.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I el temps, Abel, va.
Doncs mira, avui hem tingut un dia clarament més tranquil que el d'ahir, que el d'abans d'ahir, i que el de diumenge, que el de dissabte, perquè he tingut moltes tardes en tempestes, i avui, perdoneu, una situació tranquil·la que fins i tot sabia com greu, no veure pluja. Sí que hem tingut alguns ruixats cap al Pirineu, Prepirineu, o plovisquejat una mica en alguns sectors del sud del país, però ara mateix tot tranquil, o cau amb quatre gotes al Camp de Tarragona. I de cara demà també, un dia en conjunt, dijous de Corpus, petomaires estaran contents, en què no s'haurà de patir per pluja, tot i que al matí pot haver-hi unes pluges poc importants cap al Camp de Tarragona, a la Costa Daurada, i a la tarda sí que alguns xàfecs com avui aïllats, dispersos al Pirineu, Prepirineu, però doncs això, a l'hora que comenci la petum no ha de ploure. Tot i així, al final del dia arribaran pluges per l'oest i el sud del país que avançaran i podran afectar altres comarques interiors. Avui, en molts casos, hem reculat una mica els termòmetres. Demà, els 2-3 graus que hem perdut avui, doncs els recuperem enviant una mica més temperat o més càlid al centre del dia.
Reykjavik.
Mira, Reykjavik, bastant amplitud tèrmica, per ser Reykjavik, amb una mínima de 4,1 graus i una màxima de 10,2. 6 graus allà és una amplitud tèrmica, una diferència notable.
A veure, que vagi bé, Berga.
Moltes gràcies. Demà a aquesta hora allà, a la plaça Sant Pere, ja...
Donant-ho tot.
Sabeu com reclamar una factura de la llum? No? Doncs no us preocupeu, que per això hi és Legalitas, perquè amb Legalitas compteu amb experts que us ajuden a solucionar els temes que no controleu. A més, és molt senzill, us hi podeu posar en contacte per telèfon o per internet tantes vegades com vulgueu i les 24 hores del dia si és un tema urgent. No ho dubteu, contracteu la seva tarifa plana per només 25 euros al mes i poseu els vostres assumptes a les mans de veritables experts. Feu-vos de Legalitas trucant al 900 100 608. Legalitas i endavant amb la vida.
Has vist qui tenim aquí, Fel? Hola.
És dels que manen aquest,
Fa setmanes, que, vull dir, quan el vas veure començar, què? Què vas pensar, tu?
Vaig pensar això durarà dos dies. Aquesta secció durarà dos dies, vaig pensar. Això no s'aguanta, que cada setmana vingui a parlar d'algú que... Això, vaig pensar, aquest home s'atiu que vinguin aquí. I mira...
Ja, Digueta, eh?
Sí, sí, ha durat més ell que el programa, quasi bé.
Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Vigat, ja et sembla que t'has de sentir això. Et sembla que t'has de sentir
dona
això.
Dona moral.
Tu anant-lo saludant aquí amablement quan has entrat, així en silenci, però, goita, en Fel, feia dies que no ens veiem.
Jo tampoc les tenia totes, val a dir.
Tampoc les tenies totes.
Home, no? Aquestes coses sempre en saps mai com anirà.
Nosaltres sí que les teníem totes i estem molt contents que siguis aquí cada setmana, els que manen. Avui, atenció, perquè és un nom que molta gent... potser no l'ha sentit mai, o no el coneix, o no li sap posar cara, però és un nom que ara mateix mana molt i ens has d'explicar per què mana tant. Luis Conde.
Sí, és una persona, és un personatge realment molt particular i curiós, perquè és un senyor que no és una gran fortuna, no prové de cap de les nissagues de la burgesia de tota la vida, no és un industrial, una persona que va començar en el sector financer, obrint-se camí, però s'ha convertit en un dels grans omnipresents de l'Upper Diagonal i realment en un dels, podríem dir, dels líders i dels portaveus del patriciat i de la burgesia i del poder econòmic a Catalunya.
A què es dedica ell?
A caçar talents. És a dir, va fundar una empresa l'any 1990... que s'ha convertit en un gran empori de fitxatge de directius per a les grans empreses.
És a dir, per exemple...
És un mediador, d'alguna manera.
Ara imagina't que Fel Feixedes, el que sigui, fundessis una empresa ara, no? I dius, hosti, em fa falta un què? Un director general, per exemple, o...
Un director general de...
Un CEO, li dirien ara,
un CEO,
no?
Un CEO, de SEAT. Doncs se li encarrega amb ell que els busqui, ell fa un seguit d'entrevistes i proposa i diu, jo crec que... entre aquest i aquest estaria l'elecció.
O sigui, això ja, diguem, les empreses d'alguna manera ho subcontracten, no? O sigui...
En molts casos sí, ha tingut èxits importants, ha tingut també alguna rellescada rellevant. Ell explica que ha entrevistat al llarg de la seva vida personalment, després ja tots els que treballen amb ell, a més de 20.000 persones i sempre a nivells bastant elevats. Que també és un dels motius pels quals el Luis Conde és una persona, diguem-ne, tan apreciada, perquè és una persona que pot obrir moltíssimes portes. Entrar, per exemple...
Clar, si tu estàs bé amb Luis Conde, pot ser que quan algú li vingui a demanar, escolta, a mi em fa falta un locutor, per exemple, no? I digui, hòstia, mira, ara n'hi ha un.
Doncs, per exemple, sí, també. Però sobretot ell busca ja...
un altre nivell,
cúpules,
vols
dir? CEOs, directors generals, ell busca... I la veritat és que s'ha convertit en un imprescindible. I és un home que està a tot arreu. Ahir, per exemple, hi va haver a Barcelona, va venir el rei Felip VI per la nit de la logística i va aprofitar per rebre el Palau Albéniz juntes de diverses entitats, no? Matí i tarda. Bé, doncs, el senyor Luis Conde no és l'únic, en aquest cas... si va voler anar, va poder anar com a mínim a dues. Una al Círculo Equestre, perquè és de la Junta, i l'altra a la Fira de Barcelona, perquè és del Consell. Hi ha algú que, fins i tot, que aquí va poder anar tres vegades, el José Luis Bonet,
perquè, el de Freixenet.
Perquè també va rebre a la cúpula del grup Freixenet. Llavors, i també està vinculat a la fira i està en un consell de directius...
Però això no tens un topall, diguem, que diuen, escolta'm, si has vingut per Freixenet ja no pots venir per la fira.
I se sap si ha anat?
Jo crec que el Bonet hi va anar. No sé si va anar a les 3 a les que hagués pogut anar. Això ja tampoc l'he vist en les fotografies. Però hi ha casos que hi són sempre, vaja. I el Conde s'hi va poder i va anar, eh?
Llavors, deies això, que malgrat el cognom, diguem, malgrat que es digui Conde, diguem, no té una tradició aristocràtica, no ve de grans famílies barcelonines, sinó que ha sigut ell mateix que s'ha anat fent el camí.
És un home mullés, molt espavilat, molt representatiu d'una burgesia que potser se sent molt patriota, més patriota de Barcelona que de Catalunya, en alguns sentits, que va apostar en el seu moment pel món de l'Artur Mas. Quan l'Artur Mas va arribar a la presidència, va ser dels que va expressar aquest encanteri que hi va haver d'un sector de poder econòmic amb el govern Mas. Després, quan Mas va enfilar cap al camí sobiranista, se'n va separar abruptament, i aleshores es van enamorar de l'Albert Rivera, allò que deia l'Oliu de ens cal un Podem de dretes. Doncs el Conde va ser dels que s'hi va abocar més, i també va ser dels que va saludar de manera molt explícita, perquè tot el que fa ho fa de manera molt explícita i amb molta passió, dels que es va enamorar del Manel Valls. Hi havia molta gent a la Per Diagonal que va donar suport al Valls, però ell va ser dels pocs que va dir no, jo el votaré com a alcalde, no? En aquest sentit, val a dir que en el terreny de la política, com a caça talents, no ha estat molt eficaç.
Exacte.
Allò que diuen en caça darrere, has tingut molt d'èxit en el món econòmic, però quan ha fet apostes pel talent polític, doncs home, de Rivera a Valls, això és un desgavell, no?
M'han dit que envies d'explicar, mai, del Marc Ferragut. Diu, demana-li al Pep Martí que t'expliqui una escena de Luis Conde al Palau de la Música.
Ah, ui, sí, això es va produir el 2015, sí, perquè ell va obrir el despatx el 1990, quan feia els 25 anys al despatx. Ell, entre les moltes coses que volia fer, era creuar l'Atlàntic, que crec que això ja ho ha aconseguit amb dels seus vaixells. I l'altre
perquè és president del Saló Nàutic.
És president del Saló Nàutic, a més a més, sí. I ell volia dirigir una orquestra. Però, clar, no ha estudiat res de música, ni solfeig, ni res. Aleshores, es va proposar tot i així fer-ho, i va triar la segona sinfonia de Mahler al Palau de la Música. Crec que l'Orquestra Simfònica del Vallès. Diu que la va escoltar 2.147 vegades.
Ostres.
Però la va dirigir. I això també va ser una cosa més enllà de l'anècdota i de la matxara. I una manera també de dir, jo estic aquí, i ell sempre diu, si tu et proposes una cosa a la vida, ho pots aconseguir si ho fas amb passió i sense contemplacions. I sí, va pujar a dalt i va...
Sense coneixements musicals, però sí, havent-la escoltat 2.147 vegades, de manera que saps perfectament què ve, què no ve, com ho has de fer, has vist els gestos de tots els directors, suposo que l'han dirigit alguna vegada o una altra,
això,
no?
Això, un home de ja més de 60 anys, ja, home, no deixa de ser un exercici de voluntat important, però va anar bé, sí, sí.
Avui parlem de Luis Conde, en la secció Els que manen, del periodista de Nació Digital Pep Martí, que juntament amb el Miquel Macià han escrit aquest llibre, que es diu així, Els que manen, vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils a Catalunya. En aquest cas, més que una família, és un nom. És Luis Conde, que té aquesta empresa de headhunting, no? Perquè s'ha de dir així en anglès, no? De caçar talents, de recomanar directius per a empreses que els necessiten, que els busquen, que deia que ha fet més de 20.000 entrevistes, que ha tingut aquesta poca visió política, o com tants altres, diguem, no?, que d'alguna manera es van alinear amb Ciutadans, es van alinear amb Manuel Valls, també, no?, en les eleccions a Barcelona fa 4 anys.
Una visió compartida per molta gent, diguem, de l'elit econòmica, que sempre demostren, quan estan a distància de la política, i incideixen i influeixen amb bastanta eficàcia, però quan volen agafar el timó o volen marquells de pauta, aleshores normalment els hi surt el tret per la culata, perquè la política té els seus cànons, els seus camins, els seus codis, que ells, de fet, evidentment, no controlen pas, no? Això que dèiem del... Volia dirigir una orquestra i volia creuar l'Atlàntic, va tenir un ensurt molt greu, que també va ser una prova de caràcter per ell. Es va enfonsar un vaixell a la costa de Guinea, crec que era davant de Cabo Verde, un país d'Àfrica, i ell anava amb un dels seus fills, que llavors tenia 8 o 9 anys, el fill, i van passar moments bastant dramàtics, però se'n van sortir.
Quants fills té?
Ell té 8 fills i 15 nets.
Déu-n'hi-do. Clar, potser algú ha sentit a parlar també de Luis Conde, perquè recordeu fa anys que Pere Portavella feia aquell suquet a l'Empordà, no? Feia, el recordaràs, sí, això, els estius, no? Que feia un suquet, convocatòria absolutament transversal, gent que no es trobava, diguem, d'una manera tan distesa durant l'any, doncs llavors coincidien amb el Pere Portavella. Això es va acabar, el suquet de Portavella, no, Pep Martí?
Sí. I... No sé si encara ho fa, però jo crec... Bueno, clar, Pere Portabella també s'ha anat fent molt gran, i... però durant uns anys va anar a transició. Jo recordo que era una...
Ai, tant,
era una gran celebració. Fixa't que de Suquet a Civet hi va un canvi cultural molt important a la burgesia. És a dir, des d'un home de, com Portabella, vinculat a Danone, de l'alta burgesia, en el seu cas vinculat també a l'antifranquisme, que havia convertit el seu Suquet de Peix en una trobada del lideratge, passem a un senyor del sector serveis, caça talents, desvinculat, més desarrelat, diguem-ne, de la societat catalana més tradicional, que és ara qui convoca, eh? Aquest canvi de...
O sigui, el que anava a dir, perquè això no ho hem acabat d'explicar, és a dir, Luis Conde ha intentat fer una mica el que feia Pere Portabella abans.
Ho ha intentat, i en principi amb bastant d'èxit, perquè, vaja, l'any 2021... si no recordo malament, bueno, cada any convoca moltíssima gent allà, aquest, el seu mas del Baix Empordà, hi havia doncs, des del Pablo Casado, el ministre Bolaños i independentistes com Albert Batet o Jordi Sánchez compartint taula, no? Això necessita una certa capacitat, tenir una bona agenda ben engreixada i una certa capacitat de relacions públiques, que això no hi nega ningú, no?
Aquest mas està molt a prop d'uns terrenys que un amic meu hi fa vi. Llavors el germà d'aquest meu amic anava un dia caminant i es va trobar amb aquest senyor, amb el president Mas, el germà del meu amic, se'ls va quedar mirant.
Es pot dir el nom de l'amic?
Sí, Carles Soriguera.
Carles Soriguera.
I el Lluís li va dir, collons, president, què fas aquí? Perquè estava allà, que estava a casa Luis Conde. Llavors jo quan vaig veure el meu amic allà on te fa vi, passo per allà i penso, mira aquí.
Això es va a Empordà? És Fonteta?
Sí. Uh-huh. Sí. Està allà.
Sí, la seva relació amb Mas havia estat molt intensa. Ara no sé com estan, però...
que va ser com tanta gent, diguem, que va abandonar Artur Mas en el moment que Artur Mas, doncs, no sé si dius, torna independentista, o, diguem, impulsa, dona suport, dona un gir estratègic en el moment del procés. On més el podem trobar, a Luis Conde?
Bueno, hem dit ja el Saló Nàutic, està amb quasi totes les juntes agudes i per haver, se'l pot trobar al Círculo Equestre, on forma part sempre de, quasi sempre de totes les juntes que hi ha, està també el Consell Assessor del grup Godó, havia estat el Consell d'Administració, després hi va haver uns canvis al grup Godó i bàsicament les persones que no estaven tan estretament vinculades a la família van passar al Consell Assessor, on crec que comparteix també espai amb un altre dels omnipresents, que és l'Enrique Lacalle, no? I el pot trobar en un munt de llocs. A la Fira de Barcelona està en el Consell, i de fet la Fira de Barcelona és dels llocs on abans d'entrar, ell crec que entra al Consell de la Fira de la mà de Mas el 2011, però abans havia participat amb la selecció de càrrecs de director general de la Fira. Alguns d'ells amb molt reconeguts, cas d'Agustí Cordón, ell els havia seleccionat i havia fet les entrevistes.
I la seva empresa és una empresa amb seu a Barcelona? És sí. A dir, treballa a Barcelona, treballa sí, a més ciutats, a més països?
Va començar a Barcelona, després es va obrir a Madrid i ara està en 11 o 12 països. Val a dir que com ell li dona molta importància a la imatge i al que sembla, no s'està per poc, amb aquest tipus de cerimònies. Com va obrir la seu a Barcelona, va portar a Henry Kissinger, l'any 90. Quan va inaugurar l'oficina a Madrid, va portar la Margaret Thatcher, que feia poc que havia deixat el govern britànic l'any anterior, si no m'equivoco. Vull dir que és, amb això és imparable, eh? No s'hi posa per...
Ah, clar, o sigui, Kissinger, Thatcher i Palau de la Música. Jo dirigiré una sinfonia de Mahler i me l'escoltaré 2.147 vegades, déu-n'hi-do.
Ha omplert una mica un buit dins del que és el lideratge dels capitans d'indústria. És a dir, això, ell també, ell té talent innat, això és indiscutible, pel protagonisme i pel lideratge, però s'ha trobat també una burguesia catalana que viu moments una mica d'un cert desconcert, no? Això ja l'hem comentat algunes vegades. Omple un buit, eh?
Mira, farem una cosa, sentim-lo, no? Perquè molta gent no li posa cara, no li posa veu. Un tall molt recent, 14 d'octubre del 2022, Ariana Oltra, entrevista Luis Conde als matins.
Els polítics espanyols i els polítics de Catalunya no parlaven. No parlaven és que no parlaven. I parlat amb uns i parlat amb els altres. No parlaven. I ara hi parlen. O sigui que ja hem fet un pas. No és gràcies a Fonteta, segur que no, però que l'objectiu era el diàleg. I el diàleg ara existeix. Que el diàleg serà positiu o no, ja ho veurem.
Clar, aquí està parlant precisament d'això que dèiem, no? D'aquestes trobades a Fonteta, on coincideixen gent que opinen coses diferents.
Home, el diàleg, si s'ha reprès en algun sentit, no crec que tingui massa a veure amb el civet de Fonteta. Això és molt més complex, no? Això sí. Ell sí que ha intentat fer de diplomàtic. És veritat que va intentar algun tipus de mediació durant el procés. I després, políticament, ha tingut alguna tentació, també. Havia circulat amb molta força que ell havia aspirat a ambaixador d'Espanya als Estats Units en algun moment.
Mira, que avui, que sempre ens portes coses tu, avui el Marc Ferragut te n'ha preparat una per tu, que jo crec que t'agradarà. A veure, Marc.
Què tal? Bona tarda. Mira, ja que amb el Pep Martí parlem dels que manen, dels que tenen poder a Catalunya, he trobat un tall a l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya, un arxiu brutal, d'un munt de talls de ràdio antiga, d'una persona poderosa parlant de poder. Joan Antoni Samaranch, a qui ja li vas dedicar una secció, Ens hem de situar al 2002, feia poc que havia deixat la presidència del Comitè Olímpic Internacional i llavors era president d'honor de la Caixa de Pensions. L'entrevistava Elena García Melero, un dels noms que tenim més associats a TV3, però aquell any l'hem de situar en un programa de Ràdio Barcelona que es deia Taula Reservada. Abans que pregunti a Elena García Melero, un altre periodista li fa aquest test ràpid al principi.
Hola, bona tarda, senyor Samaranch.
Hola, bona tarda.
Lloc de naixement?
Aquí, a Barcelona.
Lloc de residència?
També aquí.
Com és casa seva?
Com és casa seva? Pues és un pis que hi ha aquí prop de la Serra de Sebastià i és el pis que he vist des de fa 50 anys.
I què hi veu des de la finestra?
Des de la finestra? Del meu quarto? És un pati.
I ha canviat molt el carrer on viu en els últims anys?
No, no ha canviat gaire, no. Està... És una de les cases que volten el parc del Turó Parc, el Turó, i és molt agradable, no.
Què és el que no hi falta a la seva nevera?
La meva nevera? Bueno, sí, la veritat és que no ho sé. El que no falta no me n'ocupo.
Edat?
Edat, 81 anys.
Estat civil?
Viudo.
Nombre de fills?
Dos.
Signe del zodíac?
Càncer.
I per últim, sou?
Sou? Bueno, és molt difícil de dir perquè jo cobro de bastantes coses i de consells d'administració i que estic suficient per viure.
Suficient per viure,
grandíssim document, no, Pep Martí?
És espectacular,
és boníssim,
això.
Eh?
És espectacular. És boníssim.
Tocar el violí, molt mal tocat, deixem-ho dir. Un cop fet aquest test, comença la conversa amb l'Helena García Melero, però no són a l'estudi, són al despatx de Samaranch a la Caixa, i continua aquest concert de violí.
El que també es desprèn quan un puja per l'ascensor i arriba fins a aquesta 23ena planta és la sensació de poder. Què és el poder, senyor Samaranch?
Sensació de poder? De poder. Sensació de que
no
estàs...
em digui que no la té, no m'ho digui. No, perquè no m'ho crec,
El poder, si estem aquí a la Caixa, no és el meu poder, no? Perquè al fi i al cabo jo sóc només president d'honor, no tinc cap càrrec executiu avui dia, assisteixo als consells d'administració, a la comissió executiva, i tinc veu, però no tinc vot, com és el honor. Però el que té poder és la Caixa.
Boníssim, boníssim, arxiu sonor de la ràdio. Gràcies, Marc, t'ha agradat això, Pep?
M'ha encantat.
Has pres notes i tot, Discut això.
Home, és que era el més gran,
Clar, clar, aquí per una ampliació. O sigui, entre els que manen, era el més gran.
Sí. Escoltaràs més gran, aquest tall 2.147 vegades.
Exacte. No tantes, però algunes ja t'asseguro que sí.
Gràcies, Pep, gràcies, Fel.
Vosaltres.
Ho deixem aquí avui a Islàndia, tenen el bacallà Joan Ferrús, ben tornat, el control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa, arriba l'Anna Ballonesta i nosaltres... Tornarem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Un anunci de línia directa amb el micròfon avariat sona així. I un després de substituir el micròfon sona així.
Amb l'assegurança de cotxe de línia directa tens cotxe de substitució també en cas d'avariar. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Saps a quines deduccions i desgravacions tens dret en la declaració de la renda? Truca a Legalitas. Els seus advocats fiscalistes t'ajudaran. 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Què ha estat això?
El cartell del Cap Roc, que és la bomba! El Festival de Referència de Música Catalana torna a Vic. Els pròxims 16 i 17 de juny, vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Comas, The Ties, Els Amics de les Arts, Buos, Tribade, Joan Dausà, Làgrimes de Sangre, Just Woman i molts més. Vine, que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo.
RAC 105, emissora oficial.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat. Where the world will change you. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC més 1.